Buenas tardes. Me he pasado de fuerza, yo veo que va a ser el sonido. Entomamos la quinta mesa. Introduzco en castellano para romper un poco el de esto por el compañero, por un poco por respeto del compañero Jaime Cabeza, si bien ya sabemos aquí por experiencia que los compañeros de la Universidad de Vigo dominan perfectamente, entienden perfectamente el catalán, pero bueno, no cuesta nada. Tomamos esta, la última mesa, la quinta, que lleva como nombre Políticas Locales de Ocupación, que es la última antes del momento culminante, por lo cual seremos muy estrictos con el tiempo, que el momento culminante es, ¿no?, para lo que hemos venido todos, que es para el acto de homenaje y para la intervención de nuestro apreciado Eduardo Rojo, que en este caso además fue profesor mío cuando estudié en esta facultad, y con lo cual me siento especialmente emocionada de estar aquí y tenerle tan cerca. Por parte de la organización, me parece muy acertado poner esta última mesa, las políticas locales de ocupación, porque tal como ya ha avanzado el compañero Gerardo Gutiérrez, al final, más allá de las políticas normativas, más allá de las normativas, de las políticas, de los retos en el ámbito del mercado de trabajo y del trabajo, al final es en el ámbito local donde confluyen, ¿no?, las necesidades de las empresas, el contexto económico y social y la mayoría, ¿no?, de los trabajadores o las personas trabajadoras, que digo la mayoría porque cada vez, ¿no?, se nos abre más el marco, pero es verdad que es en este ámbito local donde se concreta. Por lo tanto, sin más dilación, para poder respetar el tiempo, presento a las personas que llevarán esta quinta mesa. En primer lugar, intervendrá la señora Raquel Gil, que es regidora de Promoció Econòmica i Treball a l'Ajuntament de Barcelona. En segundo lugar, intervendrá la señora Eva Fortià, cap del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona. Y en tercer lugar, el profesor Jaime Cabeza, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Os pediremos en esta ocasión que respetéis o que intentéis respetar en la medida de lo posible los 20 minutos que tenéis otorgados, que se otorgan a todos los ponentes para vuestras ponencias, y después daremos un breve turno de palabras de 5 minutitos para poder, ¿no?, llegar a lo que llevamos todo el día esperando, que es la intervención de Eduardo Rojo. Con lo cual, cedo la palabra a la señora Raquel Gil.
Gràcies per convidar-me a participar aquí i per ser part d'aquest homenatge. Gastaré un dels minuts només en dir la il·lusió que em fa estar amb aquest homenatge. Quan jo vaig començar fa molts anys a fer polítiques d'immigració i a treballar amb immigració, ens emmirallàvem i tot seguíem el bloc i les indicacions de l'Eduardo, i hem acudit moltes vegades a sentir-lo, a veure, no?, la seva acadèmia i el seu rigor a l'hora de fer coses. Em fa moltíssima il·lusió perquè al llarg dels anys he pogut trobar-me'l en diferents moments professionals i ha sigut sempre no només un gran suport, sinó un gran aliat, i això li vull agrair abans de començar. Jo volia compartir amb vosaltres tres coses. Com que no he estat al matí, corro el risc de repetir alguna cosa que hagi sortit, espero que no, com a mínim a l'última part de la intervenció segur que no. Vull explicar d'on venim, vull explicar quines oportunitats tenim per situar aquest punt de vista de les polítiques locals d'ocupació i explicar una experiència concreta de l'Ajuntament de Barcelona, que és la part que crec que ningú haurà explicat encara avui. Del d'on venim, només fer un parell de reflexions. És evident que el món local no té competències en matèria de polítiques d'ocupació i tampoc de polítiques actives, però també som l'administració més propera a la ciutadania i, per tant, allà on la gent pica la porta quan té un problema, també laboral. I, per tant, no només, malgrat no tenir competències, tenim incumbències, que a vegades, i el que sí hem fet sempre és preocupar-nos per com poder donar aquest servei a la nostra ciutadania, i a la vegada hem sigut executors de les polítiques actives d'ocupació. I aquí tenim un dels primers problemes. Quan ets executor d'unes polítiques amb les que tu no participes i tens que fer aquesta execució des de la proximitat, és més evident les contradiccions que moltes vegades té el nostre mateix sistema. Tenim un sistema que entès que les polítiques actives d'ocupació són una subvenció, i una subvenció perquè no les considera estructurals, i això, ho sabeu tots els que us dediqueu a això, comporta una estructura amb comptes anuals, amb subvencions anuals, amb dificultat de planificació, amb dificultat de tenir una mirada al mig i al llarg plaç amb l'execució que estem fent, amb molta rigidesa moltes vegades amb els programes i les convocatòries, i amb una dilació temporal per tot el procés que fa que quan tu executes una política, la teva necessitat és probable que en un món com l'actual hagi canviat 3 vegades, i per tant que tinguis una oferta fantàstica que no dona resposta ni a les necessitats de les persones que piquen a la porta ni a la de les empreses del teu teixit productiu. Deia que hi havia una oportunitat i aquesta oportunitat tots l'hem vist amb la llei d'empleo. També com que estem en confiança i el Gerard ho sap perfectament, també des del món local creiem que hem perdut una bona oportunitat d'haver sigut més audaços amb com quedava el tema de les polítiques actives d'ocupació. Entenem que la negociació política i competencial en un estat tan complex com el nostre fa que passin aquestes coses, no? I que tothom treu la bandera de lo que és competent o no, llavors les incumbències aquí no entren amb aquesta distribució. Però en tot cas sí que és veritat que aquesta llei, a part de crear uns serveis garantits, crear unes eines com poden ser els contractes programes o de més que ens poden ajudar a que aquesta execució sigui diferent i sigui més propera. I aquí és on enganxo amb l'experiència que hem fet en Barcelona davant d'això. Ja amb el mandat anterior el que vam intentar és convèncer el SOC en un primer lloc i crec que ens han sortit prou bé, que no tenia sentit que en un moment de dificultat, i especialment quan veníem amb tot el tema del Covid, ens va ajudar que això es visualitzés, dos administracions amb competència sobre el mateix territori i dos administracions que en aquest cas estaven esmerçant recursos propis per treballar les polítiques actives d'ocupació, no anessin coordinades i el que féssim és haver de desmerçar recursos en presentar-nos a unes convocatòries i en fer unes justificacions quan estaven parlant de dues administracions amb un sistema fins i tot garantista i de control bastant similar. I vam aconseguir una cosa que quan ho expliques amb algú que no és del sector sona estrany, però que ens acceptessin una idea revolucionària que era la possibilitat de fer un conveni interadministratiu. Una cosa molt revolucionària, no? Dos administracions que decideixen seure en una taula, fer una planificació conjunta, posar uns recursos conjuntament i fer un conveni amb una temporalitat més llarga també si pot ser de l'any. Era revolucionari perquè malgrat la llei ho contempla, no s'havia fet en aquest àmbit, ens va costar convèncer interventors, secretaris, reticències dels propis equips de treball, però ja fa 3 anys que treballem amb aquesta lògica, han anat creixent i ara en aquest punt l'Ajuntament de Barcelona no es presenta a les convocatòries que fa el Servei d'Ocupació de Catalunya per ordres perquè tenim aquesta eina de col·laboració que ens permet treballar conjuntament quins són els col·lectius, quins són les lògiques d'atenció, quins són els recursos que posarem amb certa planificació. Ara només ens falta millorar els tempos per fer-ho amb el primer trimestre de l'any i no acabar sempre agafant un any amb l'altre, no? Però creiem que és una fórmula que ens està funcionant i que a més en un moment en el que s'està fent el desplegament de la llei del SOC, no? El desplegament territorial, pot servir com a idea, com a inspiració per a altres coses i de fet així està passant. No? Tenint ja l'eina, l'altra cosa que vam fer és intentar ordenar-nos de manera diferent a nivell de ciutat i vam crear algú que li hem dit a l'Acord Barcelona per l'ocupació de qualitat, que de fet era un dels encàrrecs que jo vaig tenir l'anterior mandat, amb el que hem intentat posar a treballar plegats a tothom que tenia alguna cosa a dir amb les polítiques d'ocupació a la ciutat. I aquí, evidentment, hi ha el SOC, està l'Ajuntament, però també hi ha la Diputació, també en alguns àmbits col·labora el CEPE, també estan els sindicats, les patronals, tenim les universitats, tenim el tercer sector, i tothom que fa alguna cosa als gremis, no? Els col·legis professionals, i tenim un espai de governança general, un consell rector amb el que intentem explicar-nos les coses, però crec que especialment innovador és que hem aconseguit o estem implementant una metodologia de treball diferent amb la que no es tracta només de com l'Ajuntament explica a tots els sectors quines són els seus objectius i les seves polítiques, sinó que estem creant coses junts i ens estem explicant els uns als altres què fem, no? Una altra cosa revolucionària, perquè no havia passat. I llavors sabem doncs, quines són les convocatòries que el SOC posa a la ciutat, quins són els projectes que els sindicats estan fent en matèria d'ocupació, quines són les línies també de formació que s'estan posant en marxa i estem començant a poder tenir una foto. Això és complicat perquè, com entendreu, hi ha moltíssims actors molt diferents, no? Però com a mínim això ens està ajudant a començar a tenir una foto de que és on estem posant els accents, si hi ha algun àmbit que no estem treballant conjuntament, i això ho estem... Aquí vam fer dues coses, a part de metodologia, que per nosaltres era important. Una, definir que quan parlàvem d'ocupació volíem parlar d'ocupació de qualitat i per tant posar-nos d'acord en què vol dir ocupació de qualitat, i el document té un decàleg pactat per tots aquests agents amb el que expliquem què ha de tenir una feina perquè sigui de qualitat, i evidentment hi ha el salari i hi ha l'estabilitat, però també hi ha l'organització del treball, la capacitat de conciliar, el nivell de democràcia amb el lloc de feina, la salut laboral, la capacitat de fer carrera professional, de l'accés a formació, hi ha diferents elements. No? Llavors, aquesta és una de les parts. La segona va ser també posar quins elements havíem de treballar per ajudar a que les nostres empreses milloressin en competitivitat. No? Perquè està molt bé que formem gent, però necessitem unes empreses que també vagin tenint, estiguin a l'alçada, i la veritat és que hi han jugat ràpid, no?, les organitzacions que la representen, i hem pogut tenir aquests dos espais. I això ara, no, tenint un document amb aquest marc i aquesta governança, el que hem fet també és crear quatre taules de treball que desenvolupen aquests temes i acaben aterrant-ho. Us ho he dit, l'acord té un marc 2030, una mirada a mig llarg plaç, que hem intentat que fos també una mica més... que ens permetés fer aquestes visions una mica més a llarg plaç, però fent plans bianuals també, que treballem conjuntament amb totes aquestes entitats que us deia. No? I ho treballem a més a partir de quatre taules, una amb la que treballem temes de formació, i aquí estem intentant veure des de com millorar tots els processos d'acreditació de competències i com ajudar a la posada en marxa també des de cadascun dels àmbits, o quins són els espais que s'estan fent amb la formació professional i amb el desplegament de la llei, o com estem treballant temes de formació amb el Consorci o amb altres entitats. Una que és d'ocupació juvenil, on també tenim la secció jove de patronals, sindicats, el Consell de la Joventut de Barcelona, però també el Consorci d'Educació, també hi ha la Fundació Barcelona Formació Professional, torna a ser-hi el SOC, no? Que hem aconseguit incorporar-lo també a molts d'aquests espais per poder tingui sentit aquesta feina conjunta. Hi ha una que li hem dit ocupació inclusiva, és difícil acabar de trobar-li el nom, però volíem que fos el garant de que quan una persona s'apropa a un servei d'ocupació de la ciutat, vingui amb el que vingui a la motxilla, troba aquella atenció que necessita, no? Sigui una dona, jove, migrada, sense papers, amb una situació d'atur de llarga durada, que siguem capaços, no?, una persona amb discapacitat, de trobar aquest plus que els faci més fàcil l'accés i que els obri també l'entrada a la resta de serveis. I finalment, i amb això acabo per no passar-me del temps, hi ha una taula d'ocupació de qualitat amb la que l'objectiu és intentar mesurar tots aquests elements que hem dit, no?, per saber quan una feina és o no és de qualitat. I això ho estem treballant amb la Universitat Pompeu Fabra i amb Casnet, amb un equip dirigit per l'Helena Costas, que ens està ajudant a fer l'aterratge de tots aquests indicadors que us dèiem del decàleg, no? Com fem per mesurar l'organització i, per tant, doncs, el nivell de sindicalització, com fem per saber si estem contra la salut laboral, quins elements podem mesurar quan parlem de carrera. Una feina formigueta, però també ha sigut molt ben acollida, i tenim aquí el Consell Econòmic i Social de Barcelona, forma part d'aquesta taula i la codirigeix amb nosaltres, però aquí també tenim, doncs, els observatoris de les diferents administracions amb les seves bases de dades i la seva informació, la pròpia de l'Ajuntament, que és molt important, però també la de la Diputació, la del CEPE, la de la Generalitat, i hem aconseguit, no?, estem fent aquesta feina, esperem en breu poder tenir l'indicador, no?, i tota aquesta feina per començar també a mesurar i a veure també la incidència i el nivell que ens dona. No? Llavors, com us deia, per acabar, per nosaltres és evident que hi ha d'haver una dimensió local de l'ocupació. Des de les diferents mirades i des dels diferents tamanys, és veritat que una ciutat com la de Barcelona genera uns recursos i una capacitat i mobilitzes una gent que no és comparable amb un altre lloc petit, però hi ha des d'entitats supramunicipals o des de maneres de coordinar perquè l'atenció i les polítiques siguin tenint en compte el que passa al territori i les necessitats d'aquell territori, però també involucrant, no?, i generant aquesta complicitat entre els actors, que creiem que és la manera de garantir no només la proximitat, sinó que allò que fem té un resultat molt més quirúrgic i que realment li estàs aportant tant al teixit empresarial com a les persones allò que necessiten.
Donem la paraula a la senyora Eva Fortià.
Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-nos en aquest acte com en nom de l'Ajuntament de Girona. Per nosaltres un plaer, doncs, ser partíceps d'aquest esdeveniment que avui ens ocupa amb el doctor Rojo. Anava seguint a la companya de l'Ajuntament de Barcelona tenim molts punts en comú, però alhora també esteu en una posició, bueno, que com bé has dit, tres passos per davant de nosaltres, perquè no disposem d'aquest conveni. Nosaltres sí que, ara ho explicaré una mica, però sí que bueno, estem, concursem i ens presentem doncs, cada any a totes les convocatòries del SOC que pensem que podem executar per la nostra condició d'administració pública. Aviam, faré un incís amb el marc legal, que també la meva companya doncs, ja n'ha fet esment, perquè certament ens marca moltíssim el tema de les competències de les entitats locals en relació al desplegament i l'execució de les polítiques actives d'ocupació. La llei reguladora de bases de règim local estableix en l'article 25 les competències pròpies i certament l'ocupació no n'és una. L'article 7 de la mateixa llei diu que, de tota manera, que les comunitats autònomes poden delegar a les administracions locals una sèrie de competències. Però l'article 27 de la mateixa llei no contempla dintre les competències delegades, de nou, aquesta competència a nivell de polítiques actives i d'atur. Tenim el decret legislatiu 2/2003 que sí que l'article 71 ja contempla com a activitats complementàries a les administracions locals l'ocupació i la lluita contra l'atur. Aquí ja avancem una mica més en el reconeixement doncs, d'aquestes competències que en aquests moments estem portant a terme. La llei 13/2015 de 9 de juliol d'ordenació del sistema d'ocupació i del treball públic d'ocupació de Catalunya sí que parla de que integra, o sigui, el propi Servei Públic d'Ocupació de Catalunya integra els serveis locals d'ocupació dins l'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i ens diu que hem de ser partícips del finançament d'aquestes polítiques actives d'ocupació. I, per últim, la llei 3/2003 d'Empleo també parla que correspon a les corporacions locals la col·laboració i cooperació amb les altres administracions, essent d'especial rellevància el desenvolupament de la dimensió local de la política d'ocupació. Per tant, torna a haver-hi un reconeixement explícit a la feina que venim fent des de fa doncs, molts anys. A nivell dels serveis locals d'ocupació, tenim també que el decret de desplegament de la llei del SOC que reconeix el paper i otorga un lideratge a les administracions locals, d'acord, com a canalitzadores, estimuladores de les iniciatives locals de desenvolupament econòmic. Per tant, un element més que sembla que cada vegada doncs, atorga més pes en aquesta feina que venim fent. I, per últim, la resolució per la qual es publica l'acord de ple del Consell de Direcció del SOC i es creen els Consells Territorials com a òrgans de participació d'aquest SOC, doncs, també encara reforça més el nostre paper com a entitat local i es creen els 8 consells territorials que en aquest moment estan naixent. Concretament el de Girona va ser el primer que es va crear, d'acord? I va ser el 3 d'octubre i inclou les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Garrotxa, el Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i la Selva. Ens agrada que aquest reconeixement es faci explícit perquè realment, com es comentava des de Barcelona, som referents al territori en els processos d'atenció i orientació a totes les persones que busquen una millor situació laboral, ja sigui perquè estan en situació d'atur o perquè volen mantenir o millorar el seu lloc de treball. Jo sempre explico tot el mateix. Aquí tenim també la directora territorial del Servei Públic d'Ocupació Girona. Hi ha molts usuaris que venen al Servei Municipal d'Ocupació i no saben realment si estan trepitjant el SOC o estan trepitjant l'Ajuntament, però bueno, per tant sí que realment som un referent per totes aquestes persones, no? Per tant, bueno, sí que he volgut fer una menció explícita al marc legal, doncs, que reconeix una mica la nostra feina, tot i que realment a la llei de bases de règim local no se'ns reconeix com a dintre de les competències pròpies d'una entitat local. Nosaltres, el Servei Municipal d'Ocupació, sí que som un servei que bueno, ens vam crear, o sigui, tot i que vam néixer fa molts anys, concretament l'any 86 amb el programa d'escoles, taller i cas d'ofici, tallers d'ocupació, d'acord, fent temes, bueno, era un programa que existeix a la resta, és un programa que existeix a la resta de l'Estat espanyol, a Catalunya ja no, relacionat amb temes de rehabilitació de patrimoni. Tot i els anys que fa que estem executant polítiques actives d'ocupació, doncs el 2016 ens vam constituir com a servei municipal, d'acord? I vam aprovar en sessió plenària el nostre reglament, que és el que, doncs, regula les funcions, els objectius i una mica tota la nostra manera de treballar. Val? Aquest reglament també recull les funcions que duem a terme, que bàsicament són comunes a tots els serveis d'ocupació de les entitats locals. Bàsicament nosaltres el que fem és acompanyar a persones que estan en situació d'atur en el seu procés de recerca de feina, fent itineraris personals d'inserció, gestionem actuacions de formació qualificadora. Per nosaltres té molt sentit això, perquè si no millorem la qualificació de les persones, si no invertim en el seu capital competencial, difícilment aconseguirem millores en la seva ocupabilitat. Tenim una relació molt estreta també amb els sectors econòmics i empresarials de la ciutat, no només de la ciutat, sinó també de l'àrea urbana. La ciutat, com sabeu, és una ciutat bàsicament que s'alimenta del comerç i del sector serveis i hostaleria. És a l'àrea urbana on es concentra el nostre teixit industrial i, per tant, estenem aquí una mica el nostre àmbit de treball, d'actuació a nivell territorial. I per tant, bueno, a nivell de prospecció empresarial intentem estar present en aquests àmbits territorials i bueno, tenir una relació constant i fluida amb tots els sectors econòmics. Tenim una borsa de treball bueno, hi pot accedir tothom, el que passa que evidentment és una borsa pensada molt per les persones a les quals atenem. I el teixit empresarial de Girona ens coneix i en aquests moments som un servei consolidat a aquests efectes. I tot això com ho fem? Doncs pensant i a projectes d'ocupació, presentant-nos a les polítiques actives, als programes que convoca el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, però també dissenyant polítiques pròpies. D'acord? Tenim allà on no arriba el SOC, amb la mesura que podem disposar de pressupost propi municipal, que sí que una mica doncs, en tenim, doncs intentem gestionar polítiques pròpies. Els nostres eixos de treball, doncs, bueno, ja us ho he comentat, val? Són fonamentalment la intermediació laboral, d'acord? Per treballar per la consecució de llocs de treball per les persones que estan en situació d'atur, també, bueno, potenciant doncs la inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat, concertant amb agents socials, treballant temes de en aquests moments molt de perspectiva de gènere i per tant promovent una major diversificació professional de les dones en el mercat de treball i fent formació i programes per l'ocupació, d'acord? Promovent qualificació professional, fomentant contactes i col·laboracions amb els sectors empresarials, com us he comentat abans, treballant en xarxa a través de consells. I una mica aquest és el nostre àmbit de treball. A nivell de col·lectius, bueno, treballem una mica amb els col·lectius que ja hem anat comentant, socialment més desafavorits, molt amb persones joves. Ens agrada molt invertir amb això, amb joves, perquè realment és on veiem que la nostra feina pot ser més fructífera, d'acord? En aquests moments nosaltres tenim un conveni amb la Generalitat de Catalunya per dur a terme programes de formació professional inicial. Concretament tenim cinc especialitats formatives de plans de transició al treball. Estan adreçats a nois i noies que, veient que no superen l'ESO, doncs si fan aquest programa durant un curs acadèmic, doncs poden anar directes a cicles formatius de grau mig. Aquí realment, bueno, estem molt satisfets, perquè realment pensem que estem intervenint de manera directa en situacions de fracàs escolar, i que estan, a través d'aquests programes podem canalitzar molt bé les expectatives formatives i laborals d'aquests joves. Treballem també amb persones adultes amb nivells de qualificació baixos i amb mancances a nivell instrumental. Tenim programes específics per treballar amb aquests col·lectius i n'hem ideat d'altres. D'acord? Tenim un programa que és el Girona Actua, aquest és propi, que subvenciona directament a les empreses per contractar persones, sobretot persones majors de 45 anys, amb baixa qualificació. És un programa que fa 10 anys que vam idear i que ha tingut un bon recorregut, i per tant l'estem mantenint cada any. Persones en situació d'atur de llarga durada, amb baixa qualificació, com he dit abans, i en general col·lectius en situació de desavantatge o risc d'exclusió social. En la cartera de serveis, la llei del SOC estableix també la necessitat de disposar d'una cartera de serveis. Concretament nosaltres, a l'Ajuntament de Girona, de tota la cartera de serveis, la tenim tota desplegada, llevat de la gestió de la col·locació en el mercat de treball. Nosaltres no som agència de col·locació, d'acord? I el que també treballem d'una manera més tangencial és el foment de la mobilitat geogràfica. Sí que la treballem, però no d'una manera potser tan important com treballem la resta de serveis a nivell d'orientació professional. A part dels itineraris d'inserció, també tenim presència als instituts de la ciutat. Ja des de fa poder 4 o 5 anys, i cada vegada tenim més demanda per part dels instituts d'ensenyament secundari, doncs realitzem càpsules formatives als diferents grups de joves, sobretot cicles formatius de grau mig superior i batxillerats. Aquí són els, o sigui, us he posat les actuacions que fem, però cadascuna d'elles es poden traduir en noms i cognoms en programes específics. Val? A nivell de qualificació professional, a banda dels certificats de professionalitat que desplega el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i dels plans de transició al treball que us he comentat, també tenim un projecte propi finançat amb fons municipals, que és el projecte Intro, que és de capacitació digital per persones que no estan alfabetitzades digitalment o que tenen competències digitals precàries, i també som centre certificador d'ACTIC. A nivell de foment de l'ocupació, lògicament els plans d'ocupació i les subvencions a la contractació. L'atenció a les empreses, la borsa de treball i l'assessorament que fem des del propi servei a la contractació i selecció de personal a totes les empreses. A nivell de desenvolupament local, tot el desplegament de programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a nivell d'emprenedoria i autoocupació, també assessorament a projectes d'emprenedoria, suport a la recerca de finançament, subvencions també pròpies per a la implantació d'activitats econòmiques en locals en planta baixa. Val? Nosaltres tenim un parell d'espais de concertació, concretament el Consell de la Formació Professional i Ocupacional. Aquest és un espai en el qual hi confluïm diferents actors i agents socioeducatius. Bueno, i aquí bàsicament treballem a nivell de dues taules, la taula de formació i orientació professional i formació professional, per tal d'adequar una mica l'oferta formativa que hi ha al territori a les necessitats que ens manifesten els sectors econòmics i empresarials de la ciutat, i la taula d'innovació i emprenedoria, per impulsar la innovació a nivell de, també dels estudis de joves de l'FP, per fomentar els valors, les actituds i els talents de l'emprenedoria entre els més joves. Hi ha alguns, concretament en algun institut de la ciutat, on hi tenim major presència pel tipus d'estudis que fan. És el cas de l'Escola d'Hostaleria. A l'Escola d'Hostaleria tenim una presència molt activa perquè les sortides professionals d'aquest institut doncs aboquen moltes vegades a que les persones puguin buscar projectes d'autoocupació. I el segon espai de concertació que tenim, que va néixer arrel de la Covid, és la taula per la reactivació econòmica i ocupacional. Intenta generar consensos per l'elaboració de propostes dirigides també a la millora de la competitivitat i de la qualitat de l'ocupació. És una taula que va néixer amb la voluntat de ser molt operativa, i per això a nivell de la seva composició és bàsicament hi ha els dos sindicats majoritaris i FOEC i PIMEC, a la banda de l'Ajuntament de Girona, que és qui la lidera. I res, perquè us feu una mica d'idea de les xifres amb les quals ens movem, passen pels nostres serveis cada any al voltant, l'any passat concretament, gairebé 2.500 persones, itineraris personals d'inserció, ja ho veieu, més de 600, els tallers de les Mobilitza't, que estan oberts a tothom, doncs gairebé 500 persones, la tasca que fem als instituts, doncs que afecta gairebé un miler d'alumnes a nivell de capacitació, doncs també. Bàsicament fer explícit la presència que tenim al territori amb totes les activitats que duem a terme. A nivell d'intermediació laboral, el 2022 vam intermediar 840 ofertes de treball, que això representava gairebé 1.100 llocs de treball. D'aquests en vam cobrir 544. I a nivell d'emprenedoria vam assessorar més de 200 persones i es va traduir en 27 empreses constituïdes. I això és tot per part de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
Sin más dilaciones, damos la palabra a Gentiletas.
Muchas gracias. La verdad es que tengo aquí una triple misión. La primera me corresponde como vicepresidente de la Asociación Española de Derecho al Trabajo expresar en nombre de nuestra presidenta María Emilia Casas pues toda la felicidad que nos produce la participación activa como socio y como persona extraordinariamente querida de Eduardo Rojo, y en este caso de poder adherirnos con mi presencia a este acto que tiene algo de homenaje, pero sobre todo el reconocimiento de amistad y de respeto académico, por supuesto. La segunda tarea es más a título personal. A mí me ha pasado algo raro. He accedido a Eduardo Rojo a través de sus discípulos, en primer lugar, ¿no? A través de Ferran Camas, de Ignasi Camós, también de Ricardo Esteban. Cuando yo hace 30 años pues, me hablaron de un profesor de la Universidad de Barcelona pues, que había que conocer. Y después pues, bueno, pues, vino a Vigo en varias ocasiones, la última vez para hablar de empleo hace 4 meses. Y creo que hemos cultivado pues, una amistad que me imagino que trascenderá, bueno, seguro que trascenderá este acto administrativo de su jubilación y pase a clases pasivas. Y la tercera misión es dar unas pinceladas sobre este tema, que es un tema pues, muy, muy apasionante. Y como decía Gerardo Gutiérrez, ahora que viene Romanones, pues habrá que pensar mucho en estos temas. No solo Romanones, ¿no? Yo creo que la acción normativa de las comunidades autónomas, que es el complemento necesario de una ley que es una ley estructural, y como ley estructural que es, tiene creo que bastante importancia. Dicho lo cual, Y centrando ya el interés, como no puede ser de otro modo, en las políticas locales de empleo, yo creo que la ley, de una forma sincera, pero quizá insuficiente, se propone reforzar la dimensión local, ¿no? Lo han dicho ya Raquel y Eva, y yo quisiera remarcarlo, ¿no? Con cierta timidez, ¿no? Por desgracia, no cuentan con una participación institucional directa, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia sectorial de empleo, pues no está, por desgracia, no está el nivel local. Puede ser invitada con voz y sin voto la Federación Española de Municipios y Provincias como una especie de pequeño brindis al sol, pero insisto que eso es todo. Es todo, pero hay algo más. Yo creo que sería injusto decir que no hay nada más, porque si se escarba se ven algunas cosas, y algunas que creo que son interesantes y son mensajes de futuro y mensajes también de esperanza, ¿no? Se reconoce la dimensión local, como no podía ser de otro modo, al mismo nivel formal que la autonómica, pero solo formal, ¿no? Solo formal porque es evidente que las comunidades autónomas y las corporaciones locales no están al mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque, claro, nuestro diseño estructural ha confiado en las comunidades autónomas el fomento del empleo, las políticas de empleo en general y, por supuesto, la ejecución de la normativa laboral. Entonces, es indudable que el papel local es un papel subsidiario, un papel ancillar del papel que juegan las comunidades autónomas. Pero eso sí, las palabras no son banales, ¿no? Y la ley habla de la singularidad institucional de las corporaciones locales. Y eso es algo, es un significante que tiene que tener un significado, ¿no? ¿Cuál es la singularidad institucional? Bueno, pues yo no lo sé, Eva lo anticipaba, y yo creo que otro de los pequeños problemas de la ley de empleo es que no ha modificado el artículo 25.2 de la ley de bases de régimen local, como tenía que haberlo hecho, para reconocer que es competencia propia de las corporaciones locales la materia del empleo. Tan propia es que yo creo que las intervenciones de Raquel y Eva han puesto de manifiesto que es una preocupación principalísima de las corporaciones locales. Claro, quizá la cuestión es cómo se enhebra la relación entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La ley dice lo que tiene que decir, ¿no? Que se establecerán mecanismos de colaboración entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y poco más dice. La ley incluso es un poco, yo diría que la palabra no es osada, pero por lo menos atrevida, cuando dice que podrán participar en los procesos de concertación social de las comunidades autónomas y que podrán, asimismo, tener participación institucional en los órganos públicos, en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Claro, yo creo que esto merece varias reflexiones, ¿no? Y creo que son ambivalentes, ¿no? Por una parte, es una especie de contraste, ¿no? La ley, quizá enredada en la dialéctica Estado-comunidades autónomas, posterga a las corporaciones locales y las deja fuera de la participación institucional y de la concertación social. Tampoco están en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Empleo. Pero al mismo tiempo, con esa especie de mala conciencia, remite a las comunidades autónomas para que las acojan, les den abrigo en la participación institucional y en la concertación social. Claro, esto tiene sentido. Esto tiene sentido a partir de la arquitectura institucional, ¿no? Yo, por supuesto, no me atrevo a hacer muchas reflexiones acerca de la ley de empleo de Cataluña, la ley 3/2015 del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, pero creo que tiene algunas virtudes singulares que no hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo, sobre todo, quisiera expresar una, ¿no? Que es la fortaleza institucional. Aquí hay un organismo autónomo y ustedes lo dan por descontado, pero es una rareza entre las 17 comunidades autónomas, ¿no? Este pulso, este vigor institucional, que no es propio de otras comunidades autónomas. Y es más, yo creo que probablemente la ley 13/2015 merecería una nueva mirada a partir de la ley 3/2023, la ley de empleo, pero creo que aporta cosas muy interesantes y creo que hay cierta complicidad entre ambas, por lo menos potencial. Quizá porque la ley catalana sea una ley de estructura, una ley de instituciones, más que una ley de acción política. Y eso creo que es bueno y es además perdurable, ¿no? Pero decía esto porque quizá el gran problema, lo comentaba ahora en el café, de las políticas activas de empleo es que hubo una transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas a finales de los años 90, que fue una transferencia fallida. Se transfirieron funciones, pero como un cascarón vacío, ¿no? He tenido oportunidad de repasar los decretos de transferencia y eran ridículos porque constaba hasta la matrícula del automóvil, porque eran muy pocos, que se transfería del Estado a cada comunidad autónoma, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Es decir, se trataba de que las comunidades autónomas, desde la nada, generaran estructuras, también lo expresaba el director del SEPE, con la dificultad añadida de un sistema de financiación muy frágil, ¿no? A mí me parece que cambiar de la anualidad a la plurianualidad, en el fondo también lo sugerías, es un avance inmenso. Quizá no es la meta de llegada, pero en clave de proceso es fundamental. Entonces, en este contexto, a mí me parece que lo importante y lo decisivo va a ser cómo las comunidades autónomas integran la dimensión local en sus propias estructuras institucionales. Lo poco que he podido revisar de la ley catalana me llama la atención y en este sentido es particularmente avanzada. Las corporaciones locales forman parte de los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma. Forman parte. Y este formar parte quiero enfatizarlo. Son parte integral, por lo tanto, de los servicios públicos de empleo. Y esto es novedoso y además puede plantear algún que otro choque competencial, como voy a tratar de expresar de una forma sencilla, pero que ilustre el debate un poco para pensar en clave de romanones, como decía Gerardo Gutiérrez, ¿no? Es decir, la ley estatal encomienda a las comunidades autónomas, insisto, que doten de estructura. También se decía antes, la ley 3/2023 no puede decirle a las comunidades autónomas cómo van a ser sus servicios públicos de empleo, porque eso es capacidad de autoorganización. Pero les dice algo, tienen que ser servicios de empleo potentes, dimensionados, capaces de hacer política, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Es decir, vamos a generar estructuras, digamos, decisivas y decisorias en materia de empleo, lo cual de por sí ya es bastante, ¿no? Es mucho más de lo que había antes, ¿no? Y precisamente en esta integración se plantean una serie de problemas. Por supuesto que las corporaciones locales deberían estar en la institucionalidad de los servicios autonómicos de empleo. Por supuesto que sí. Pero no solo eso, sino que yo creo que mucho más. Si yo tuviese que hacer alguna crítica a la ley, que hay muchas, ¿no? Las leyes que son ambiciosas, pues evidentemente tienen muchos flancos de crítica. Y los catedráticos y catedráticas de la universidad somos expertos en criticar y no tan expertos en aportar soluciones, ¿no? Pero a mí me gustaría expresar alguna idea que yo creo que es interesante. Por ejemplo, la ley cataloga a las corporaciones locales como entidades colaboradoras. Esto lo digo en negativo. Son simplemente entidades colaboradoras. Por lo tanto, al mismo nivel que las agencias privadas de colocación, que las empresas de trabajo temporal, es decir, como todo el entramado privado. Y yo creo que esto genera cierta insatisfacción, ¿no? Es más, por lo tanto, no son servicios públicos de empleo. Lo digo en negativo. Toda esta arquitectura de la que han hablado Raquel y Eva no es técnicamente, desde la perspectiva de la ley catalana sí, pero desde la perspectiva de la ley estatal no son servicio público de empleo. Dice, y bueno, lo adelantaban también ellas, que es verdad que se puede recurrir a las corporaciones locales para la prestación de servicios de empleo comunes o complementarios,
Claro, se pueden hacer convenios de colaboración, como se pueden hacer con cualquier otra entidad pública y como con cualquier otra entidad privada. Y es más, tanto, ahora digo el SEPE, diré en pocos meses, la Agencia Española de Empleo, como los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, pueden celebrar contratos programa. Yo creo que la ley no era necesario que lo dijera, pero está bien que lo dijera. Pero yo creo que esto es todo. Lo cual, para mí, y ya voy planteando el tema en términos problemáticos, suscita la pregunta competencial de cómo es eso de que son servicios públicos para las comunidades autónomas y no son servicios públicos para el Estado. Yo que debo ser un aficionado al derecho poco espabilado, no acabo de entenderlo. Y es más, creo que esto puede tener problemas de encaje constitucional bastante interesantes a los efectos, por ejemplo, de lo que voy a decir ahora. Planteo la siguiente duda. Es que, teóricamente, las entidades, las corporaciones locales, solo pueden actuar como entidades de intermediación a través de las reglas previstas para las agencias privadas. Por así decirlo, y para entendernos, del Real Decreto 1796-2010, uno que evidentemente hay que modificar. Y yo en esa modificación me pregunto, más que preguntarme, rogaría que se le diera un papel especial y unas reglas singulares a las corporaciones locales. ¿Es tan difícil que las corporaciones locales puedan actuar como entidades de intermediación sin que tengan que pasar por la aguja, como dicho en términos bíblicos, por la aguja de ser una agencia privada de colocación? A mí me parece que todo es más sencillo, ¿no? Entonces, es más, yo creo que generaríamos un problema competencial si lo hiciéramos de otra forma, ¿no? Insisto, porque desde la perspectiva de la legislación de la Comunidad Autónoma de Cataluña son parte del Servicio Público de Empleo. Es decir, ha habido cierto avance. Es un avance modesto, pero por lo menos es importante porque el problema se apunta y creo que se apunta con cierta sinceridad, ¿no? Creo sobre todo, a ver, ahora se está tramitando el proyecto de ley vasca, una ley muy importante porque es una ley que ya se está haciendo contemplando la ley estatal, ¿no? Pero desde luego tiene que haber un proceso legislativo mucho más amplio en las demás comunidades autónomas. Y si me permiten el atrevimiento, quizá la legislación catalana merecería también una revisita, tal vez para modificarla, aunque no me atrevo a decirlo de una forma mucho más expresa, ¿no? Pero en el ejercicio de sus competencias propias, las comunidades autónomas pueden actuar bajo el marco de referencia de la ley estatal. Las competencias en esta materia son extraordinariamente compartidas y quizá en sus últimas consecuencias es muy difícil distinguir dónde está la competencia estatal y dónde está la competencia autonómica. Yo les digo una afirmación después de darle una pequeña pensada, ¿no? Yo tengo la impresión de que cuando hablemos de derechos subjetivos, cuanto más hablemos el lenguaje de los derechos, deberemos entender que la concurrencia de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma tiene que ser mucho más potente. Evidentemente, desde un suelo básico de competencias estatales y una concurrencia competitiva de mejora entre las comunidades autónomas, por supuesto, complementadas con la acción de las corporaciones locales. Me decía hace meses el propio Gerardo Gutiérrez que ojalá en unos pocos meses veamos demandas ante el contencioso administrativo de reclamación de derechos, ¿no? Y yo le matizaba, ojalá sea así, pero ante la propia jurisdicción social, ¿no? Porque sería algo más potente de que se están generando auténticos derechos subjetivos. Pero yo creo que la ley lo que nos sitúa es ante una necesidad, yo diría que umbilical, de desarrollar normativamente, por supuesto, vía reglamento, pero también de que las comunidades autónomas desarrollemos en nuestros respectivos territorios una normativa que acompase la ley estatal. Y quizá en este tema de diseño, el reto fundamental, porque no es un problema, es la integración de la dimensión local. Lo decían antes quienes han hablado esta tarde, es que son el principal motor, han sido tradicionalmente la primera entidad de políticas activas de empleo en nivel local. Y no es solo que lo digamos afirmándolo, es que sí se han diseñado también las estrategias europeas de empleo desde la estrategia de Luxemburgo del año 1997. Yo creo que estas ideas de la tensión competencial constructiva y la generación de derechos subjetivos tienen que ser un poco la brújula para generar, desde luego, unas políticas de empleo que sean, como se dice desde la organización de empresa, bottom-up, que partan del nivel más descentralizado, porque ahí está el corazón de la ejecución de las políticas activas de empleo. A mí la ley, como ha quedado, me produce cierta insatisfacción, digo, la ley estatal, por estas cosas que ha apuntado, ¿no? Es que las corporaciones locales, creo que tanto Eva como Raquel lo han demostrado, son muchísimo más que entidades colaboradoras. Son el centro, yo diría que la última capilaridad de las políticas activas de empleo. Y en esta estrategia, creo yo, de partir de abajo y llegar hasta arriba, es donde seguro que esta ley del año 2023 será simplemente un hito importante, pero significativo, para que efectivamente las políticas activas se desarrollen armónicamente de la forma en que deben hacerse. Muchas gracias.
Con carácter previo a las preguntas y dado que lo que seguramente ha sido un error de planteamiento de la moderadora, hemos empezado por el supuesto práctico y hemos ido al teórico al revés, ¿no? hemos invertido un poco, si bien el profesor Jaime Cabeza lo ha sabido integrar muy bien. ¿Se ha planteado alguna pregunta? En concreto, Eva me pedía una intervención y como han sido absolutamente diligentes y prudentes en el tiempo que han destinado a sus ponencias, obviamente creo que para todos, a todos nos va a interesar que ahora puedan hacer ya sus aportaciones a partir de la explicación del profesor.
Simplement comentar que el tema que el professor Cabeza amb el qual s'ha esplaiat, que és el de les competències, realment a molts serveis d'ocupació i a moltes àrees de promoció econòmica ha afectat amb la composició de la nostra estructura. Tenim unes estructures a nivell de recursos humans absolutament precaritzades. El Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Girona som en aquests moments, i dic en aquests moments perquè l'1 de gener ja, per qüestió de programàtica ja no serem els mateixos i les mateixes. En aquests moments, a dia d'avui, som 31 persones. De les 31 persones, únicament 12 són personal d'estructura i tota la resta, o sigui 19, són personal de programes. El fet de que l'ocupació no sigui una competència pròpia, doncs ens ha anat absolutament a la contra. Què ens diuen els nostres serveis jurídics quan reclamem llocs de treball, amb diferència, per exemple, els serveis socials? Clar, serveis socials és una competència pròpia i tenen un contracte programa que té una durada de 3 mesos. De 3 anys. Nosaltres ni som competència pròpia i, a més, ens regim a dia d'avui per programes que tenen una durada d'un any. D'acord? I per tant, no podem fer projeccions a llarg termini. Simplement ho volia posar de manifest perquè aquesta és una batalla que fa molts anys que l'estem lluitant i penso que té molt a veure amb el fet del reconeixement de competències per part de les entitats locals. Res més.
Per al·lusiones, quasi, no? No? Vale. Sí. Iniciem el torn de preguntes.
No, perquè penso que la precarietat ja és un tot el servei ocupacional, com deia el Gerardo, no? És a dir, des de les oficines de treball també ens ha passat que ens hem regit per programes cada 3 anys, o qual cosa vol dir perdre coneixement i talent, i no poder fer això que diem, no? És a dir, nosaltres no tenim clar llavors que és el que aspirem a que cada persona tècnica d'oficina tingui un ràdio. No podem. Entre altres coses, perquè fem moltíssimes tasques i això està difícil, però jo també soc del parer que exactament igual que hi ha un sistema sanitari o un sistema d'educació, hi ha d'haver un sistema ocupacional i tots hem de formar part d'aquest sistema ocupacional i compartir ràdio i metodologia. sinó que puguem funcionar a llarg termini i estabilitzar, ja no dic persones, sinó maneres de funcionar, objectius, línies o lleis.
Només amb la mateixa línia, perquè amb diferents dimensions això ens passa a tots, però això té una part a veure amb aquesta anualitat que dèiem, no? I amb aquesta precarització. Al final, la xarxa existeix, perquè passa que hem convertit la xarxa en precària, perquè el que tenim és gent que està 3 anys a l'Ajuntament de Girona, després se'n va d'orientador al SOC, després segur que se'n va a l'Ajuntament de Salt, vosaltres pisseu els de Salt, no?
Som una cantera.
Ja. Sí, sí. Nosaltres ens passa igual amb l'àrea metropolitana. Què vam fer nosaltres? Quan anàvem per programes i teníem aquest tipus de personal, la mitjana de gent que tenia contractada Barcelona Activa per aquests serveis estava amb uns 220 treballadors amb diferents programes, que penseu que per allà passen 30.000 persones en un any, no? Per tant, el volum és important. Hem fet un esforç amb pressupost propi de l'Ajuntament per evitar estar condicionats per les subvencions, però clar, no hem pogut fer el 200 i pico. Què hem fet? Establir serveis i llavors dir, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona no volem anar per programes i el que volem fer és tenir uns serveis mínims que ens garanteixin que podem atendre la gent i que podem fer, independentment de com es digui el programa del moment, orientació, acompanyament i accés al mercat de treball i formació. I això hem hagut de negociar amb la intervenció, no? De dir, bueno, pues no arribarem al màxim, però el número raonable de l'establiment d'aquests serveis ha quedat amb més baix, no? Ha quedat amb 150 persones d'estructura fixa. És suficient? Justeja bastant. Però això ens permet tenir això. Però no només, d'aquesta manera diguem-ne, hem superat lo de l'anualitat de la subvenció, però tenim un altre problema com a administració, i això també és compartit, que tenim una llei d'estabilitat pressupostària que va fer una foto al 2011 i que no ens deixa ampliar allò. Vull dir, que és la segona part, no? Perquè fins i tot en aquest moment dius, vale, jo tinc els recursos, tinc la capacitat, tinc la voluntat, però és que no puc anar més enllà d'això, no? Llavors, entrem en aquest cercle pervers per la pròpia definició dels serveis i per la pròpia visió, no, de l'administració pública encursetada i sense capacitat de creixement, al qual ens fa que la resposta sempre sigui parcial.
Si me permite un comentario, es que a mí me parece que precisamente lo que ha debilitado siempre la estructura de recursos de los servicios de empleo ha sido este problema, ¿no? Es más, a mí me da la impresión de que las comunidades autónomas han sido, por decirlo de una forma amable, prudentes en dotarse de plantilla precisamente por este problema. Es decir, yo creo que si hay alguna cuestión que deba destacarse como la primera urgencia es generar estructura, ¿no? Como decir, a mí me da la impresión de que hablar de unos pocos de miles de orientadores laborales reflejan la debilidad de nuestro sistema público de empleo. Y no solo de orientadores, porque claro, esto es muy, muy, como diría yo, muy polifacético. Necesitamos educadores sociales, necesitaremos trabajadores sociales, necesitamos personal sanitario en nuestros servicios de empleo porque efectivamente necesitamos mucha polivalencia, ¿no? Entonces, si no hay estabilidad presupuestaria, si no hay plantilla, pues muy malamente podremos desarrollar este tipo de políticas, ¿no? O sea que, dicho generalmente, pues es que es obvio, ¿no?
Hay un par de preguntas más, yo creo que empezaríamos por...
Simplemente para... Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero también miremos al conjunto del sistema. Ya no lo puedo corregir, pero el conjunto del sistema se basa fundamentalmente en los ingresos de las cuotas de los trabajadores y de las empresas. Y cíclicamente el Estado financia el déficit, pero también acumula el superávit en los periodos del ciclo positivo. Por tanto, el propio sistema no tiene una estructura para el conjunto. Lo digo porque esto es así. Uno. y hay que, ya que hablamos, si lo dejamos todo al padre y el padre no tiene recursos, el padre se va a quedar pues diciendo que vale. Y la segunda cosa que me parece importante que, para fijar, las comunidades autónomas tardaron 10 años en conseguir la transferencia. Y la última, el País Vasco. Se fueron haciendo. Cataluña primero sacó la formación, después sacó los servicios de orientación y el sistema era como una sábana que se fue, iba rompiendo sin tener un modelo alternativo. Y lo que se ha hecho es, después, la nueva ley de empleo, lo que está haciendo es, de alguna manera, estructurar esto. Y esto no quita que cuando hablamos de mundo local, de ámbito local, esto es como hablar de empresa, ¿no? Es lo mismo el bar de la esquina que el corte inglés, es lo mismo la ciudad de Barcelona que la ciudad de Viella, en Cataluña. Entonces, aquí también falta, lo digo para no hacer repetir el desastre de las comunidades autónomas, no solo resolver el tema financiero, no solo resolver el tema financiero, sino establecer un discurso. Y aquí en Cataluña, yo creo que las leyes de empleo que se han ido desarrollando intentan ordenar también la cooperación, que es el principio, pero que se habla poco, entre administraciones, también que se obliga, entre administraciones locales, de las ciudades más grandes con las más pequeñas. Simplemente para. Porque son elementos que, si no, no habrá estructura.
Bueno, yo creo que has tocado tres palos fundamentales. El segundo me lo voy a obviar porque estoy de acuerdo y no, simplemente. Simplifique demasiado el discurso, ¿no?, en relación con el proceso de transferencia de competencias. Pero era para simplificar mi intervención. La primera idea es para mí esencial, ¿no? Esencial. Es decir, por supuesto, aquí hay una reflexión superestructural sobre la Ley General Presupuestaria, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley de Haciendas Locales. Esto es obvio decirlo. Porque eso de decir que el famoso 6,2 de cuota patronal y el 1,6 de cuota obrera, por hablar hace 25 años, siguen dotando de estructura a todo este sistema, es una mentira piadosa que nos vamos creyendo porque al final viene la ley de presupuestos enjugando lo que haya que enjugar, tirando de la sábana como... Entonces, es evidente. Es decir, y este es quizá... Yo lo decía, ¿no? La plurianualización es un avance, no es un punto de llegada. Claro que habría que haber sido mucho más ambicioso, pero es que, claro, de lo que estamos hablando es de tocar los pilares más estructurales de la financiación estatal, ¿no? Y la tercera cuestión que estabas tratando a mí me parece también una obviedad, ¿no? De lo que se trata es de que las entidades locales son muy diversas, desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta el más pequeño de Cataluña, ¿no? Y es cierto que hay que hacer una política local de varias dimensiones, ¿no? Y probablemente la apuesta por la comercialización de Cataluña es una de las múltiples posibilidades que existe. A mí me parece que la dotación de estructuras a nivel supramunicipal es un reto de las comunidades autónomas. Y hay figuras administrativas que se pueden utilizar para implicar, como se decía antes, a la colaboración público-privada, pero a nivel supramunicipal, ¿no? Y no necesariamente comarcal. Probablemente el Ayuntamiento de Girona pues puede ser más autosuficiente que otros mucho más pequeños, pero ahí se pueden generar estructuras administrativas, que para eso está la Ley 40/2015 y la homónima ley catalana, que yo no me la sé, por supuesto, que nos da pautas de cómo hacer estas cosas. Pero esta es una labor constructiva que les toca a las comunidades autónomas. Cuando digo que esto evidentemente no solo implica al reglamento estatal, sino también al legislador de la comunidad autónoma, estoy diciendo este tipo de cosas, por supuesto.
Si me dejáis por aumentar un nivel más de complejidad, ¿no? También, los servicios públicos de empleo fueron concebidos como respuesta a momentos en los que había un crecimiento del paro y, por tanto, como una respuesta a aquellos trabajadores que están sin empleo buscando empleo. Tenemos un mercado de trabajo que lo que nos requiere es que los trabajadores, incluso aquellos que están trabajando, estén continuamente orientados y formados en toda su vida laboral. Y eso no está bien recogido. Y además, no solo no está bien recogido, sino que es importante que lo esté porque quien puede garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en ese mercado cambiante somos las administraciones públicas. Entonces, dejar eso al mercado, ¿no?, a que la gente pueda formarse o pueda orientarse mientras está trabajando, es volver a crear bolsas de pobreza. Y entonces sí que ir sistemáticamente teniendo gente que es expulsada del mercado en lugar de tener un mercado que es capaz de ir absorbiendo y una administración que es capaz de dar respuesta. Y eso muchos de los programas y de la manera de los fondos no nos permiten hacer eso, sino es con fondos de cada una de las administraciones locales que reforzamos, y también lo comentaba Eva, con formaciones propias, con momentos de reskilling, con colaboración público-privada para que ese acompañamiento esté y poder garantizar, ¿no?, que precisamente los más vulnerables no los vamos sacando del mercado sin solución.
Y otra pregunta por aquí delante. Sí. Un comentario.
La espada de Damocles de las administraciones autonómicas, la de Damocles de las administraciones locales, es, por ejemplo, que cuando llegó la crisis y los grandes recortes, se recortó un 50% la aportación del Estado a las comunidades autónomas. Y eso nos va a poner durante mucho tiempo para que las intervenciones de la sanidad no nos dejen ni respirar cuando hablamos de incrementar plantillas, y eso repercute también en todo el sistema local. Entonces nos mataron. Porque eso es el recuerdo que cada vez que te vas a negociar con Hacienda, te dices, escúchame, me prometiste que tendría este dinero y os recortaron un 50% y nos quedamos, con el culo al aire, por decirlo, ¿cómo nos quedamos? Básicamente en el momento que pasó. A las administraciones locales, la ley de estabilización presupuestaria y la tasa de reposición hacen que las instituciones y los secretarios condicionen también el convenio de servicios sociales de 4 años. Que esto es un programa, no lo puedes alargar más. Los interinos de 3 años condicionan todavía más el incremento de plantillas y el asegurar que las plantillas que se estabilizan, que es una opción activa, en determinado momento se puedan imputar a los diferentes programas del servicio público, es la garantía de que se puedan mantener estas plantillas, si no, no se pueden mantener. Un elemento que me has mencionado, que es muy importante, es que la ley, así como el Estado no contempla la participación de las entidades locales de la comunidad sectorial, un tema a discutir, la ley del SOC sí lo contempla, porque el Consejo de Dirección del SOC forma parte de la CEB y la Federación de Madrid, como gobierno, las decisiones que se toman en el SOC se toman conjuntamente con la CEB y la Federación de Municipios. Y eso marca, a veces, pues, no se ha decidido esto de este SOC, no, y lo hemos decidido nosotros, los miembros del Consejo de Dirección, ¿no? Y otro gran reto es el origen de los fondos. Tenemos conferencias sectoriales, conferencias sectoriales de trabajo, conferencias sectoriales de educación, fondos sectoriales europeos, fondos MRR, presupuesto propio. Cuando hablas de descentralizar las políticas y certificar determinados programas, las entidades locales entran en pánico. Como muchas veces nosotros hemos entrado en pánico a la hora de certificar los fondos sectoriales europeos y hacer entender a los miembros de la Comisión Europea que estamos trabajando en esto, porque afecta directamente a colectivos, a qué puede ir. Pues esto es el problema de garantía juvenil. Tú ya vas a Finlandia y a Suecia y dices, tenemos de verdad 3 y 3 en este programa. Nosotros tenemos 3.500 en cada programa. Claro, esa es la diferencia. Entonces, hay que entender, lo tienen que entender a la hora de
Vamos, la verdad es que, por supuesto, no me voy a meter en la estructura institucional catalana porque no me atrevo, ¿no? Yo creo que en lo primero que decías, tienes mucha razón, mucha, pero yo creo que solo tienes parte de la razón. Es decir, yo te lo complementaría más. Lo que ha habido en el año 2012 ha sido una maniobra mucho más ideológica, que se trataba de erosionar los servicios públicos de empleo a cambio de darle más protagonismo a las entidades privadas. Es decir, esto se ha hecho mediante los convenios de colaboración para invitarle con la zanahoria a las comunidades autónomas a que concertaran privadamente todo el servicio público, al mismo tiempo que se establecía una relación competitiva, nunca evaluada, dicho sea de paso, en la intermediación de las agencias privadas y el servicio público. Pero esto no solo ha sido una respuesta a la crítica, es lo que quería completar. Yo creo que es algo profundamente ideológico que nos ha pasado y que creo que tenemos que revertir cuanto antes de una forma muy contundente.
A
pesar de que el debate es muy interesante y podríamos estar muchas horas, para no perder, ¿no?, la ventaja que teníamos, que hemos podido respetar muy bien los tiempos, si os parece bien, pues dejamos aquí esta quinta mesa y procedemos ya a lo que es propiamente...